Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
I un dijous més arriben els nostres prescriptors, els seus smartphones ja van traient fum de totes les propostes que porten per començar aquest 2020. I avui, atenció, perquè s'incorpora un nou prescriptor, el Ricard Benito, de la botiga Snafu, que trobareu al carrer Alemanya, número 103. Bon dia, Ricard.
Hola, bon dia, Raquel, i salutacions als oients.
Escolta, i benvingut, bona estrena.
Vinga, gràcies.
També ens acompanya el Sergi Bracons, que com sempre doncs, porta un munt de propostes, perquè les plataformes digitals doncs, van ben carregades, eh? Moltes estrenes?
Moltes estrenes, ja, aquest gener.
Molt bé, i també ens acompanya el Joan de l'empresa, el Joan Martín, de Marficom, per donar-nos tots els reptes virals. Ara m'havia fet aquí un lapsus al cap. Què? Moltes aplicacions, moltes propostes?
Sí? Alguna porto.
Seguríssim. I també ens acompanya, com sempre, la Neus Elfa, doncs, la nostra experta en dansa, que doncs, avui comencem amb ella, així que va, que soni la seva sintonia. Rocío, d'allí. Aquesta sí que és. Vinga, Neus, a veure, explica'ns, què és el que ens proposes avui?
Mireu, avui us porto tres propostes i una curiositat, val? Perquè anem... M'estic impregnant molt del Joan, saps? El dat curiós... No, com ho dius?
La dada
curiosa.
No, per pensar. Més que per curiosa, per pensar.
No, doncs la meva serà curiosa.
Bueno, pensarem igualment, vale.
Mira, us porto dos llibres de dansa que són molt diferents, però es complementen, jo penso. El primer es diu El ballet, guia il·lustrada per a l'aprendizaje, i és de la Royal Academy of Dancing of London, que normalment són els que fan els exàmens arreu del món perquè et puguis treure un títol, des de que comences ben petitó a ballar fins que puguis arribar al nivell expert.
Per mi no...
Sí, sí,
hauria...
sí, tu sí? pots.
Tu podria començar?
Tots podem aquí. 2020 és per tu.
Gràcies, el ballet.
És de les edicions Montnegre, i en realitat el que és que et va, pàgina a pàgina et va ensenyant els passos, com es fan, quines haurien de ser les posicions correctes.
És ideal per tu, Joan. Però escolta, això... com no t'ho han portat els Reis.
Ei, però que està molt bé. Vull dir, em veig capaç.
Sí, des del grau 1 fins al grau sènior, vull dir que és, jo crec que és una guia didàctica molt bonica. Hi ha dibuixets de les posicions, hi ha les explicacions al costat. Crec que és molt bonic tant per exemple, nens que comencen a ballar, com per adults com nosaltres, que ens volem iniciar o que ja som experts, o que tenim curiositat per fer-ho.
Apuntat.
Miro directament al Joan.
Sí, sí.
Perquè està esperant allà amb
bueno,
ànsia.
El 2019 m'has permet unes puntes que no han arribat.
Perquè no has estat bo. No,
jo ho vaig posar a la carta dels Reis.
Ho vas posar a la carta dels Reis. És que els Reis viatgen molt i potser van amb retard.
Jo crec que m'ho portat a casa teva i no has trobat encara.
Pot ser.
Busca-les bé.
I el segon llibre sí que és una mica més totxo, que és Ballet and Modern Dance, del Jack Anderson. I és una breu història, breu entre cometes, és una breu història de la història de la dansa, des de com va començar o les memòries que tenim de les tribus que començaven a ballar per fer rituals perquè plogués, fins al dia d'avui com ha anat evolucionant, amb referències de coreògrafs, de gent que ha estat important en els diferents estils de la dansa. Aquest se centra molt més en la dansa moderna, que seria jazz, modern jazz, contemporani, etc. Crec que això, per començar l'any, lectures, que a mi també m'agrada molt llegir, és
doncs
fantàstic.
Està bé, perquè sempre recomanes també canals de YouTube, no? Però també
exacte.
És interessant doncs, veure doncs, que hi ha també tot un món editorial, no? Que
exacte.
Se centra doncs, això, en la dansa.
I n'hi ha, Existeix un món editorial, sí que no potser en totes les llibreries, però sí que hi ha tota una línia editorial que podem trobar, sobretot a llibreries de Barcelona especialitzades, amb llibres de dansa, llibres de ballarins concrets, de coreògrafs concrets, que crec que és molt interessant fer-hi un tomb, per conèixer també una mica per què ballem i d'on ve tota aquesta passió per la dansa. I com tu deies, evidentment també porto una recomanació YouTube, i aquesta és la dada curiosa. Vosaltres tots crec que coneixem Audrey Hepburn, de Desayuno con Diamantes.
Home, i tant,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
entre d'altres.
Que mai coneixo res, em fa molta il·lusió quan conec algú.
Clar.
Molt, sí, sí.
Mira que és fàcil fer-te feliç, eh,
Joan? Sí, sí, totalment.
Doncs Audrey Hepburn, no sé si ho sabíeu, els seus inicis van ser com a ballarina de dansa clàssica, de ballet clàssic. Ella volia ser ballarina de ballet clàssic, tipus Giselle, per exemple. Mm-hmm. Val? El que passa és que va esclatar la Segona Guerra Mundial i ella vivia a Polònia. El seu pare va abandonar la seva família per unir-se al moviment nazi i l'Audrey Hepburn va haver de deixar de ballar perquè es va convertir en una espia i portava missatges.
Què dius? Ara no ho sabia jo, aquesta història.
Sí?
Sí, sí. Portava missatges en bicicleta, a vegades ballava, feia alguns espectacles de dansa pels nazis, per les SS, i d'allà treia informació que després podia portar a la resistència. Això amb uns 9 anyets, 9 o 10 anyets. Després va continuar ballant, fins que, a causa de passar moltíssima gana, el seu cos va patir una lesió molt greu i va haver de deixar de ballar. I, de fet, un dels primers papers en una pel·lícula és en una escena en què ella balla per la resistència nazi. I tot això ho podeu trobar en un documental de YouTube que dura uns 30 minuts, que es diu Audrey Hepburn BBC 2005. És extremadament interessant i, si voleu conèixer, doncs això, anècdotes de la vida d'aquesta senyora, gran senyora, aquí ho podreu trobar i us ho expliquen molt bé.
Doncs el veurem, eh? Fascinant, amb només 9 anys.
Sí, no hi ha pel·lícula d'això?
És que m'estranya molt, no?
És raro, no?
Jo ho he estat buscant. Jo, Audrey Hepburn, he de dir que a mi m'encanta,
fascina. Ara que han fet el documental, segur que faran la pel·li.
Sí.
No ho he sabut trobar. Si algun oient sap si existeix una pel·lícula de la vida d'Audrey Hepburn que expliqui tot això, jo estaria encantada que ens ho fes arribar.
Senyor Netflix, si vol fer una producció, aquí li podem ajudar.
Evidentment, vinc a producció. Envia proposta.
El senyor Netflix.
Ja farem de guionistes, si cal.
I l'última recomanació que us porto és un espectacle que es pot veure el dia 11 i 12 de gener al Mercat de les Flors a Barcelona, que això ja ens queda molt, molt, molt més a prop, que és per un espectacle recomanat a partir de 4 anys. O sigui, des dels més petitons també poden anar a veure dansa i això em fa molt feliç. Jo que tinc una neboda que demà fa 3 anyets.
Felicitats a la neboda.
Moltíssima il·lusió que es fagin coses de dansa per nens. Però, atenció, que sempre que jo crec que sempre que relacionem espectacles per nens, pensem que és de menys qualitat, o, no? I és una producció extraordinària. És de la companyia Ara que la danza, dirigida per Enric Cabrera, i en el seu nou treball, que és el Play, que és l'obra que es pot veure al Mercat de les Flors, la companyia parteix del joc per desenvolupar un fascinant univers en el qual hi ha màgia que es crea amb coreografia, llum, vestuari i escenografia que transforma la realitat. Està guardonada amb el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud del 2010. I això ho podreu veure al Mercat de les Flors, el dia 11 de gener, que és dissabte.
Molt bé, aquest dissabte.
A les 6 de la tarda i el dia 12 de gener, que és diumenge, a les 12 del migdia. El preu són 16 euros, pels menors de 14 anys 8 euros.
Molt bé.
I a més, tot això passa a la sala MAC, i a més, una hora abans de l'espectacle tindreu tot de jocs interactius a fora de l'espai del Mercat de les Flors perquè als més petits no se'ls faci tan llarga l'espera.
Que xulo, veus? Aquestes coses m'agraden molt. També és una manera de despertar vocacions.
Aquí,
perquè
això
els més petits no tenen tants prejudicis, no? A l'hora de veure un espectacle
de dansa. Exactament. I si podeu veure el tràiler a YouTube, és fascinant, de debò.
Doncs el veurem i el compartirem després amb aquest podcast. Vinga, ara sí, que soni doncs, a la sintonia del Ricard, que tenim moltes ganes de jugar. Ricard, Ricard fa uns dies ens va recomanar moltes propostes per incloure la Carta dels Reis. Avui què és el que ens proposes? A veure.
Avui, i tenint en compte l'època que ens ha tocat viure, sobretot tot aquest tema polític, jo porto un joc que és molt interessant, que es va editar el 1990 per l'editorial Avalon Hill, ara ja desapareguda, però reeditat el 2009 per una altra editorial, i aquest joc el podeu trobar. Es diu Republic of Rome, és el títol del joc en anglès, la República de Roma, traduït al castellà. Aquest joc comprèn un període històric d'uns 263 anys, val? Abans de Crist, des del 263 fins al 43, si no m'equivoco, i comprèn els tres grans períodes importants de la fundació de la República de Roma. El primer període comprèn les guerres púniques, el segon període és aquest període on la figura del tribú de la plebs pren més significació, i el tercer període, que és el període de les guerres civils de Roma, val? Fins que ja comença la figura de l'emperador. Per què dic que és un tema... un joc de temàtica política? Perquè els jugadors de Republic of Rome, cadascun controla una facció del Senat de Roma, d'acord? L'objectiu del joc quin és? És doble. És per
arribar a ser emperador.
No, exactament. És un objectiu doble. L'objectiu de tots els jugadors és aconseguir que la república sobrevisqui a totes les adversitats en les que s'enfrontarà, sobretot al període inicial, que és el de les guerres púniques, on s'enfrenta contra el seu principat enemic per tot el que és el domini de la Mediterrània, que és Cartago, val? I a la vegada cada jugador individual ha d'aconseguir que la seva facció del Senat tingui la màxima influència possible. Per tant, es guanya aconseguint influència. Per aconseguir influència, bàsicament, el que has de fer és aconseguir atraure senadors en la teva família senatorial, intentar que els senadors de les famílies senatorials contràries doncs tinguin problemes, aconseguir tenir influència, és a dir, arribar a ser cònsol de Roma, aconseguir fer trapicheos per incrementar les arques de la teva facció senatorial. És a dir, aquí hi ha molt de tema de política i de punyalaments d'uns contra els altres, i una mica és un reflex de lo que realment va passar a l'època de la República Romana. Vull dir que al final tot el que estem veient a nivell polític avui en dia té un reflex en aquest joc, val? I al final no està passant res més que el que passava fa molt de temps.
O sigui que no hem après res, eh?
No hem après res, home. El ser humà...
Això sembla el butlletí, sí.
El ser humà no canvia, però sempre tenim els mateixos problemes.
Doncs escolta, segur que, Joana, a tu t'agradarà molt, perquè tot això d'aconseguir influències i tal, abans de les xarxes socials també s'aconseguia a través de convidar els senadors.
I tant que sí,
puc fer servir Instagram en el joc o no? Hi ha la carta d'Instagram?
No pots fer servir. No pots fer servir.
La carta d'Instagram.
No pots.
Ho hem de fer.
I a qui va dirigit? A gent que li agradi molt la política, la història?
Sí, és un joc interessant en el sentit de que, a veure, primer t'ha d'agradar l'època històrica. La gràcia d'aquest tipus de jocs és que, esclar, al final, inevitablement, t'acabes interessant per la història de Roma, no? O gent que té interessos en la història de Roma i que li agrada jugar, doncs acaba agafant aquest joc juntat amb tota la part política i aquesta part competitiva d'anar-se fent la punyeta uns als altres, però si la cagues molt, val, i només busques el teu propi interès, al final Roma acaba sucumbint, per tant tots perdem. És a dir, hi ha aquesta part de buscar l'equilibri i a la vegada la confrontació. Va, a mi em sembla un joc bastant interessant, és per gent adulta bàsicament, val, perquè al final hi ha aquesta part de fer la punyeta i has de saber que te la poden fer i no ser una persona que s'enfadi perquè ha perdut el joc perquè doncs li han trastejat les seves històries. Vull dir que, és interessant.
Sí, és molt interessant. Ja us ho he dit, que també doncs gaudiríem a través del Ricard de descobrir tots aquests jocs, sí, perquè moltes vegades, si no estàs molt ficat en aquest tema, no?
Sí,
desconeixes i com ens demostres sempre, i ens demostraràs, n'hi ha jocs per tot tipus de públic.
Correcte.
Algun altre més, o avui només ens portaves
aquest? Porto moltes més coses, però com que hi ha més prescriptors aquí a la taula, jo prefereixo que rodi això una mica.
Vinga, doncs que rodi, generós, eh? Vinga, la següent partida pel Sergi. Posa-li la seva musiqueta, Rocío. Música. Vinga, Sergi, que jo ja tinc paper i llapis per apuntar totes les teves recomanacions. Per quina vols començar?
Vinga, doncs començarem per la que per mi és més interessant de les tres que porto avui. Uh-huh. A més, una sèrie que a mi l'any passat em va sorprendre un montón i em va agradar molt. A més, el seu director no ho coneixia gaire. Vaig mirar unes quantes pel·lícules seves i em va fascinar també. I no és una altra que la primera temporada de Young Pope, el Papa Joven, i ara aquest any han tret, aquest gener treuen per HBO, The New Pope, El Nuevo Papa, que escoltarem un moment al tràiler.
Everyone in the world should know who the Pope is. It's not vanity, it's necessity.
He is a magnificent person.
But Your Holiness is far more volatile.
I'm irresponsable.
Se m'ha sorprès les bandes sonores, eh? La música
exacte,
que li posen.
Exacte.
No? Molt xula.
Sí,
sí, quin contrast.
Del Papa del Vaticà, però sí que és veritat que hi ha la primera temporada on el actor principal, el protagonista, és Jude Law, que a mi m'agrada molt.
A mi també.
I a més ell fa com d'un papa molt jove, que és com per dir-ho així, l'antipapa. Sí, és un papa que fuma, que folla, que hi ha un munt de robos de diners per dins de... O sigui, hi ha molta... El que és avui en dia més o menys la societat del Vaticà, amb els cardenals i tot, totes aquestes històries de que han abusat de nens, que ens han quedat diners, etc etc. Doncs ell pues, fa aquesta d'això, i el que passa que al final de la temporada, també vull fer un spoiler, però alguna cosa li passa al Jude Law i es queda una mica al banquillo, per dir-ho així. Llavors, en aquesta nova temporada arriba un nou papa que ha de com reestructurar una mica tot el que ha liat aquest Jude Law, perquè la veritat és que si escolteu algun discurs que fa o alguna cosa, al principi, ja al primer capítol, ja et poses les mans al cap. Llavors, aquest nou papa està interpretat per John Malkovich, que és veritat que també és un actor que ho fa molt bé.
Home, també, Déu-n'hi-do.
I ell, doncs,
quin
ha de treure una mica els fantasmes aquests que ha deixat el papa Pio XIII, que és el que interpreta Jude Law, i ell és Juan Pablo III, que és el nou papa. Llavors ens explica sobretot coses de la corrupció dels cardenals, de que com no volen evolucionar amb l'església, per dir-ho així, més moderna, perquè els hi trauran tots els privilegis que tenien, totes aquestes històries que va deixar el Jude Law amb cardenals que també maltractaven a nens, etc etc, i la gent, el poble, doncs, ha perdut una mica tota la fe en l'església que tenien, i ara doncs, aquest nou papa haurà de retrobar una mica tota la població amb la fe, el que passa que sí que és veritat que a mitja temporada por ahí, algo li passarà al Jude Law i potser tornarà per allà i llavors tindrem una mica de controvèrsia entre un papa, l'altre papa, què passa, qui es queda, qui no es queda. I sobretot aquesta sèrie és molt xula perquè la fa Paolo Sorrentino, que és un director italià que la veritat és que fa pel·lícules i sèries amb un estil molt propi, on sobretot la banda sonora li dona molta importància als detalls com els diàlegs, i és una sèrie que va més enllà d'una història on tu puguis passar més bé o més malament, sinó que sobretot amb la banda sonora, els diàlegs, els plans que fa servir, és molt i molt xula.
Doncs només per veure aquests dos actors tan importants i també tota aquesta història, no?, més amagada al darrere, no?, els draps bruts, podríem dir, del Vaticà, ja em sembla també una proposta molt interessant.
Correcte. I ara anem a una molt, molt diferent, que és de Netflix, que té 3 capítols només, i és Dràcula.
L'he vista.
Sí? Jo també.
Blood is everything you need. Only in blood do we find the truth. And I will find it.
On the blue moon I saw you. So soon you'll take me.
There is a corruption passing through this world. I wish to know everything that occurred in the time you spent with him.
He is a monster.
És un monstre, però un monstre fascinant, que jo crec que sempre sedueix. Explica'ns, a veure,
correcte,
perquè doncs, l'hauríem de veure.
Doncs tenim a Steve Moffat i Mark Gatiss, que són els dos creadors i
de la sèrie, on tenim el nostre vampir per excel·lència, el Dràcula, que ells han agafat una mica, com que han fet tantes versions diferents de Dràcula i no totes han acabat de triomfar, ells han agafat una mica una les parts que ells han considerat millor de cada una i s'han agafat, doncs, per exemple, aquesta sèrie té la sang és molt gore, una sexualitat molt patent, una elegància també molt clàssica del Dràcula, ell és el conde, amb un desafiament també religiós, el sentit de l'humor aquest típic que té el Dràcula, doncs han agafat una mica el millor de tot i han fet aquesta sèrie de 3 capítols que la tenim a Netflix i, bueno, la va fer la BBC, però està a Netflix, on ens explica la història del Dràcula, que més o menys quasi tots sabem, on en el seu primer capítol parla una mica de la seva història principal a Romania, a Transilvània, i més o menys va evolucionant fins a... Bueno, tots coneixem més o menys el Dràcula, doncs és una sèrie que engloba una mica totes les versions que han fet en una definitiva, que la veritat és que és una sèrie bastant gore, però bastant interessant i bastant divertida per veure, a més, 3 capitolets a Netflix, de rotllo una horeta cada capitolet, que s'ha estrenat aquest gener, o sigui que ja la podeu veure quan vulgueu.
Doncs jo la recomano a tu, Ricard, també.
I tant que la recomano, sí. també l'he vista, m'ha encantat.
Jo per variar no, però ja tinc una mi llista.
Tu tens una llista de deures.
És que no puc estar amb tu, Sergi, perquè tinc una mi llista i ja no... És que tinc temps.
Jo et vull fer una pregunta, Sergi. La pel·lícula aquesta de Los Dos Papas té alguna cosa a veure amb la sèrie o no? Val, d'acord.
No.
D'acord, són independents, eh?
Correcte. Perfecte. I a més són bastant diferents.
D'acord.
Doncs jo la recomano molt, i també no només pel personatge de Dràcula, sinó per la monja que l'acompanya, que també trenca, jo crec, estereotips i que segur que sorprendrà els espectadors. Molt bé, la següent proposta.
Vinga, ens anem a l'última, que és una que he trobat, la vaig trobar ahir, volia portar una altra, que era Homeland, que ja vam per la 9a temporada, ja és l'última, i realment...
Prou ja.
En aquesta sèrie...
No, prou mai.
A la 3a temporada passa una cosa, que realment hi ha molts espectadors que la van deixar com de banda, però realment ja la 4a ja també és molt bona, però clar, fins a la 9a jo sí que ja no he vist fins a les 9, però quan he vist que treien l'última, a més encara surt la Carrie Mathison, que és l'actriu protagonista, que és una actriu bipolar, agent de la CIA, que és superintel·ligent i que realment és una passada, la recomano molt perquè tots aquells que l'havien deixat de banda una mica o algo, que sàpiguen que treuen la 9a i última temporada, i aquí s'acabarà. Què passa amb la Carrie, que la veritat és que jo tinc bastantes ganes de saber què passa amb ella. I res, a lo que anava jo, que és una sèrie també similar amb la CIA, etc. No sé si heu vist la trilogia, o bé, no sé si són 3 o 4, del Jason Bourne.
No l'he vist.
Un agent de la CIA que els preparen per ser aquests típics agents sanguinaris, que no tinguin por a matar la gent i això, i que no se'n recordin de res. Ell un dia es lleva sense recordar-se de res de la seva vida i ha d'anar fent mica en mica recordant allà amb qui és, què fa, per què fa això, però té unes habilitats per repartir hòsties i matar gent que flipes. Doncs aquesta tenim una sèrie que és un spin-off de la trilogia, perquè l'última pel·lícula ja no va sortir el Matt Damon i va treure una mica que els seus espectadors ja no va tenir tant èxit, tot i que és una sèrie i una trilogia que ha recaudat moltíssims milions, i ara en té Treadstone, que és una sèrie que és un spin-off sobre aquesta trilogia de Bourne.
Doncs molt bé, aquestes són les tres.
Treadstone. What is that?
The ultimate weapon. They don't even know they've got these skills.
They have a cadre of sleeper agents deployed under normal cover lives with no memory of their training.
These people are still out there, asleep. And someone's waking them up. Please don't make me do this.
Ara la Neus li demanava si es pot veure si no has vist les altres, no? No hi ha problema, no vas perdut.
El que us he explicat que és a la gent aquest que els preparen tant per ser uns assassins sense escrúpols que sabent això ja va d'això, que la CIA descobreix que hi ha algú que ha estat despertant a diferents agents que ells van preparar per ser sanguinaris i això, llavors, clar, quan hi han 5 o 6 que es troben entre ells, doncs una sèrie bastant divertida, amb molta acció i interessant de veure perquè té girs.
Sí, l'argument ja d'entrada, no?
Sí, és interessant.
És interessant. Molt bé. Mm-hmm. Vinga, Joan, que ara és el teu torn i em sembla que ens proposes avui alguns usuaris, però d'una temàtica molt concreta.
Sí, uns usuaris, no sé, tota aquesta gent que li agrada doncs, la publicitat divertida, curiosa, allò que veiem pel carrer, no sé, a mi m'agrada molt, perquè hi ha gent...
Sí, sí, home, jo tinc coneguts que allò quan miren la tele, que jo canvio quan hi ha publicitat, no, que a mi m'agrada, saps? Gent molt friqui.
Exacte, doncs a mi m'encanta.
Que els agraden veure els anuncis, sí, sí.
I per Instagram, doncs, podem trobar gent que es dedica doncs, a fer la recopilació per nosaltres. I us he portat tres que a mi són els que més m'agraden d'Instagram. Un seria Tiempo de Publicidad, molt xulo. Un altre seria El Publicista, també molt xulo. Després un que jo fa molt temps que segueixo, que es diu La Criatura Creativa. A més, s'ho curra molt perquè té un blog, explica la publicitat, com ho fa i tot. Llavors aquí podem veure, doncs, el nou de Netflix. No sé si heu vist el nou de Netflix.
No, no l'he vist.
Que han fet només a Cuenca. Sí, no ho he vist.
No l'he vist, de veritat.
És mirat aquesta setmana. Des que em penes perquè l'heu portat. Pensava que l'havíeu vist, perquè posava...
Per un moment m'he sentit com... Ah, no l'he vist, l'hauria de vist. Afortunadament veig que no soc l'única.
Tranquilos, la població de Cuenca, que us vamos a poner a ver Netflix.
Mirando
para Netflix. Això ja pot ser. Molt divertit, no?
Molt divertida, sí.
Doncs podem veure, doncs, coses així, coses divertides, coses, doncs, que mola molt, vull dir, a mi m'encanten, vale?
Molt bé.
Reviseu perquè està molt bé.
Jo ho seguia, el creador.
Aquesta, no? Bueno, és que sí? és molt famosa,
és publicista.
No és publicista.
Tot això m'agrada molt.
Mira, escolta, hem descobert ara.
Això no ho sabíem, eh? Això no
Veus?
Ho sabíem.
Doncs potser ens pots recomanar tu una altra de les aplicacions i dels comptes, no?
No, però hi ha una escala que ha fet McDonald's que ha pintat com si fossin les seves patates fregides.
Sí, podem ara
trobar...
ho estic veient.
Exacte, volem...
Vinga,
per
va,
exemple,
tothom a seguir.
No, per exemple, la Valet, saps aquestes publicitats que es posen a les faroles sí, que tu pots agafar el telèfon?
Sí.
Doncs una escola a Valet, que va posar classes de ballet i va posar doncs, els seus números de telèfon com si fos el tutú. No? Així aixecat, no? Doncs,
superxula aquesta foto.
Aquesta de ballet. No sé, molt xulo, és molt divertit i mira, i aprenem una miqueta de publicitat o com a mínim a ser creatius.
A ser
que
més
no
creatius està... perquè aquest recurs el podem utilitzar també
sí,
nosaltres.
Exacte.
A vegades no necessites molts diners no? per fer una campanya.
I molt barat.
Això és molt econòmic, classes... és divertit i segur que la gent doncs, li crida l'atenció.
I que si ets una escola de ballet d'aquí Sabadell, per exemple, a veure, molta gent no haurà vist aquest anunci, per tant, ho pots copiar. No
Clar.
Passa res per copiar. No? Steve Jobs sempre deia que el millor era copiar no? i millorar si pots, però com a mínim si algú funciona, doncs fes-ho. Doncs, per exemple, podem trobar doncs, idees per fer-ho al nostre comerç local.
Que guai.
Molt bé, què més?
Després l'aplicació. L'aplicació aquí, jo suposo, Sergi, que la coneixeràs, que és Just Watch. No la coneixes? Seràs un gran descobriment. Perquè jo tinc un gran problema, que és quan em dius, per exemple, Dràcula, i on la fan? No?
Clar, és veritat, a quina plataforma? Sí, perquè avui dia et perds a Disney, a HBO, a Netflix.
Clar, com ho feu per buscar-ho? Pues heu d'estar a Google. Sí que és veritat que els mòbils, els iOS, si tu ho fas en el buscador normal, en el buscador aquest que busques aplicacions o busques coses dins del teu mòbil, ja et posa quines plataformes ho pots veure. Però molt més fàcil és l'aplicació Just Watch. Val? I aquí podem fer una llista per una llista de sèries, com la llista de Netflix que jo he afegit Dràcula, doncs també ho podem fer dins de l'aplicació. Ens explica de què va l'any, els actors, fins i tot un botonet.
L'haurem de baixar.
Ui, ens l'haurem de baixar aquesta. Així quan... Les bandes sonores també, perquè així quan vingui el Jan podrem descobrir quina banda sonora, perquè no encertem ni una.
T'ho miraré.
És veritat.
Mira, també et posa doncs, pel·lícules o sèries relacionades. I una cosa molt xula, que és que amb un botonet pots veure la sèrie. O sigui, ja et porta directament a la plataforma on estigui, doncs per poder-la veure directament des del teu mòbil, sigui que és del teu mòbil o des del teu iPad. No sé si té versió escriptori per l'ordinador, no ho sé, no ho he buscat, perquè el faig servir sempre en el mòbil. Molt útil.
Molt bé, ens agrada molt aquesta, molt útil, sí.
Correcte, Just Watch, està per Android, està per iOS, o sigui
molt
que
bé. Descarregada.
Tothom us el podeu descarregar. Sí?
Perfecte. I
bona aquesta. I el repte viral. Repte viral. No hi ha repte, val? Avui no. És un tuit viral. No, però és un tuit viral que a mi m'ha fet moltíssima gràcia.
A veure.
És un pare, val? És un pare que ha demanat ajuda a Twitter perquè el seu nen havia pintat el seu sofà, val? I ell estava despistat. Llavors, clar, arribava la dona a casa i no sabia com explicar-li que estava despistat mentre el nen pintava el sofà. I Twitter és meravellós. I Twitter ens ha regalat respostes increïbles.
Boníssimes, no?
Boníssimes. Per exemple...
Però ell ensenya el sí, sí, sofà, sí, i realment està molt guixat, està molt pintat.
Sí. No, no, no seria allò de posar una manteta i ho tapem. No, no, és un collage, eh? Allò... El nen va estar estona. Per exemple...
És creatiu, el nen és creatiu.
Un usuari que li deia fes desaparèixer el nen, que del sofà no es donarà ni compte. No?
Sí, clar, és veritat, tindrà un problema més gran, no? Que el sofà, tot és relatiu a la vida.
Exacte, si tu estàs preocupat, sí. Si tu estàs preocupat
a veure el sofà, pel sofà,
a veure. El podeu trobar, el podeu trobar perquè ha sigut molt viral el tuit i veureu que el sofà, doncs, bueno, ha quedat una miqueta malmès. Ara estem veient la foto i
la pregunta
comprovar.
És que què feia el pare en aquell moment?
No, pues qualsevol cosa. O sigui, els que teniu fills sabeu que no
sí,
us podeu
sí,
estar mirant.
Sí, ens despistem.
No podeu estar mirant. I això es fa en res, dos minuts.
En un minut, jo
en un
diria.
Minut, en un minut. Doncs, per tant...
Quines respostes
més coses. Jo tenia un altre usuari que li deia jo tenia un amic, en Pau Descansi, que li va passar el mateix. En Pau Descansi.
O sigui, que va morir.
El va matar directament.
Altres que diu, jo el cremaria, segur que es nota menys.
Sí, evidentment, no?
I per últim, he fet un recull, però és que hi ha moltíssimes, La gent és supercreativa a Twitter. Dona la volta als coixins, aquesta m'agrada
sí,
molt.
Sí, jo aquesta faria.
No, espera. Dona la volta al coixí, val? I quan la teva dona es quedi sola amb el nen, intenta entrar sense que et vegi, val? I fes veure què li ha passat a ella.
Aquesta és la correcta.
Ostres, aquesta és la correcta. No, jo crec que la correcta és porta doncs a una tintoreria, no? Al sofà.
Però no tens
doncs,
temps.
No tens temps, clar, ja arriba
no
la dona.
Temps. I després hi havia una altra que m'ha fet molta gràcia, que pensava que la tenia apuntada i no la tinc, però que deia, pinta't la cara, val? I digue't que ho has fet mentre dormies.
Sí, pinta... La veritat, la gent... Però és que no era conscient, és veritat, no era conscient.
Les respostes són com molt imaginatives.
I molta gent avorrida pel món.
Sí,
però,
molt de però... temps, eh? Molt de temps. Jo sí, sempre sí, penso, sí, sí, sí. Quina creativitat i...
Quants guionistes perduts.
Sí, no? Sí.
Quants guionistes d'humor... Una de les coses que Twitter ha demostrat que és que som molt creatius i molts guionistes que s'han perdut pel món o que són tan creatius. Sí, sí. Abans era bueno, el que veiem a TV3 o el que veiem per la tele. Ostres, quins gags, quins acudits, quins monòlegs, no? Fan. Ah. I ara no cal, ara qualsevol persona pot fer un tuit divertit.
I a més segur que quan va arribar la dona a casa li va ensenyar la piulada.
Exacte,
i la dona ja no es podia queixar ni...
Bueno, el problema és si la dona estava passejant pel carrer, jo què sé, amb les amigues, una cervesa o alguna cosa, i va veure el tuit.
Aquesta és la...
5.000 respostes.
Quantes?
5.500 comentaris.
Clar, i d'aquests us puc garantitzar que 4.500 són originals, que no és allò de que hi ha algun que
haters
no, són molt divertits tots, vull dir que entreu perquè ja veureu
que... Hi ha un
que
li posa una foto amb el mateix sofà i diu, tienes suerte, tengo el mismo sofá y cojines, podemos negociar un cambiazo.
Boníssim.
Bueno, sí, havia un altre que li posava un bitllet a Mèxic, li posava directament, ni resposta ni res, bitllet a Mèxic i vinga, i ves tirant, és a dir que, bueno, molt divertit aquest.
Possibilitats infinites, molt bé.
I tant. Després la dada. Anem a la dada?
La dada, ai, la dada és que la dada sempre em fa patir. No sí, sé, sí, eh? Sí, perquè sí, ara teníem un bon rotllo molt. Aquí. A veure,
recordeu
quina és la dada?
Recordeu que la setmana passada vam dir, i ens vam espantar una miqueta, que els espanyols ens fèiem 460 selfies.
460, sí.
460 selfies a l'any?
Sí.
Sí, us en recordeu? Els britànics, perdó.
Els britànics, 468 selfies.
Correcte, sí, i ens vam espantar i vam dir, escolta, ostres... Són molts, quants en teniu vosaltres? Jo vaig dir que en tenia 430 al meu mòbil, vull dir que...
Els altres tots van callar, no van dir res. Va.
Jo no hi era.
Doncs haig de demanar perdó. Haig de demanar perdó perquè... Això són els britànics. Els espanyols són 728 selfies. 728 selfies. O sigui, són a dos per dia?
Sí.
Cada dia tu et lleves i et fas una foto pel matí i una foto per dormir. Amb això pots fer un gif molt divertit, també us ho dic,
Però... Ja s'està passant de riure.
És que sí, clar, perquè quan et dona aquesta dada és com, ostres, 700 sí. selfies.
I
sí.
són els europeus que més selfies es fan.
Uau.
Val? Després venen els italians, que són molt similars, que van amb 718, i després els alemanys, que ja se'n van a 588. Que és una barbaritat. Sí, bueno, has dit, però són 588,
Sí, sí, són molts, però clar, 700
un
i pico.
Cada dia. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do els selfies. Bueno, i abans d'entrar discutíem, no? Això ens fa pensar i que ens agradem molt. O sigui, gràcies als selfies tenim més autoestima que abans?
Mira, si ens puja l'autoestima, benvinguda, no?
Exacte. Sí. O ens agradem molt poc i volem que ens diguin que ens agradem,
no?
Doncs que meravellós que fem que la gent ens digui la veritat i que ens digui que som meravellosos, que som increïbles.
Som guapíssims tots, som guapíssims i hem de penjar molts selfies.
Quan pengeu un selfie, tothom us diu que maco sou, i aquell dia és meravellós. O sigui, qui no li agrada que et llevis pel matí i la teva parella et digui que guapo estàs avui? O que guapa estàs avui, no?
Sí, sí, totalment.
Sabem que pel matí no estem guapos, però estem, ja el dia va fantàstic. Doncs amb els selfies, les xarxes socials, és el nou psicòleg.
És un positivisme.
Les xarxes socials són bones. Què feu sense xarxes socials?
Clar, és que li ha de donar la volta, perquè si no et deprimeixes, saps? Sí. A dir, mare meva, l'ego que tenim tots plegats, no? Mm-hmm. I la necessitat de compartir, també, perquè es pot veure aquesta dada des de molts punts de vista.
Bueno, et portem una altra dada que també és optimista.
Vinga.
Perquè les xarxes socials, tothom... és que em fa molta ràbia que la gent doncs, digui les xarxes socials, que ens deprimeixen, que tal... I no és així, però és que no és així. Imagineu-vos, al WhatsApp us he portat el rànquing dels emojis que més envien per WhatsApp.
Ai, això m'encanta. Vinga, a veure.
I és tan maco, perquè els nou primers són de felicitat, i de petonets, i de cors, i d'amors. O sigui, el primer és del petonet amb el cor.
Oh,
aquell que bonic. Aquella cara que té un ull així... Mm-hmm.
Que és la resposta al selfie.
Ah, és la resposta.
Del matí.
Però estàs parlant del Tinder o del WhatsApp?
Sí. Dir, jo si Tinder jo, no en tinc ni idea.
Si penjo un selfie i m'envien un petonet amb un cor, aquí el següent...
Aquí hi ha gent que t'estima i que diu...
És el codi no escrit dels selfies, eh? Si m'envies el petonet, no és tan obvi, també us ho diré. I després, el segon i el tercer són els del riure. Que aquí us preguntaré, quan vosaltres rieu per WhatsApp, val? Primer, no sé si de veritat rieu, que això és molt divertit d'escriure un riure mentre estem serios, però quin feu servir? El riure normal o el riure que està com de costat? Allò.
Jo el de costat.
El de costat?
Sí. Jo sí ric molt el de costat.
Exacte.
Sí, ric normal,
exacte.
Normal.
Jo el normal.
Jo depèn del grau de rialla que em provoqui.
Jo ara, o sigui, ara ho diré aquí, espero que els meus amics no m'escoltin gaire, val? Però jo sí, si m'ha fet gràcia però no estic rient, el normal. Però si realment m'ha fet gràcia, és el de costat. Que és el que m'ha fet molta gràcia.
Joan, estan trucant tots els teus amics ara mateix.
Que ja vaig meter una cosa per donar la volta i dir que no era així, que m'heu transversat les paraules. El tercer és el de l'okay.
M'agrada, no? El like.
El d'okay, no? Quan es envia un okay que és bastant fluix, doncs posem la mà.
El del dit amunt.
Jo soc més de...
Aquest
jo de la rodoneta, sí. Sí, sí. Jo també.
Okay.
Pues sí. Vosaltres no esteu en aquest estudi.
Sergi, nosaltres som singulars.
El cinquè és els ulls amb cors,
sí.
Que són els que sí. Ens envien quan en pengem un selfie. Aquí sí.
El de nit.
El de nit. Ah, molt bé. Bueno, val. Ara,
fins aquí.
Ara pengem tots un selfie a Instagram, a veure què ens contesten. A veure
ens hem fet un! Ens hem fet un avui!
Directe viral. Demà al matí pengem un selfie i a la nit també, a veure què passa.
Que no seran 700.
Que no exacte. Molt bé, molt bé. Xava,
que quan acabi el 2020 no seran 728 selfies, sinó seran 860.
Jo, bueno, jo miraré ara els vostres mòbils a veure quants selfies us heu fet, que no. Dieu que no. O sigui, ningú fa selfies,
jo
però
sí,
tothom...
Jo sí, jo ja t'ho he dit que sí.
Vale, vale, gràcies. Després, el següent és el de somriure amb els mofletes així vermellosos.
Ruboritzat.
Ruboritzat. Clar, que aquest és un gran dubte, també. Quin emoji feu servir per vergonya, quan teniu vergonya? No. Falten emojis. No. És que a mi em falten molts emojis. Sí,
sí, no tenim vergonya nosaltres.
Però quan diuen algú, per exemple...
No riguis.
Vergonya.
No. Escrius poses un selfie, sí. T'envien el petonet, tu quin emoji contestes? De ruboritzat, aquest, no?
Ai, que està per la boqueta, saps?
La boqueta, sí. El de les mans.
No, però el de nervis no existeix. Sisplau, el senyor sí. Emoji, sí. El senyor sí. Unicode, que és qui fa els emojis, que faci un per la...
Maria truca a producció, no? Truca i demana que faci
ai, les mongles.
Has de trucar a Netflix, senyor Netflix, i al senyor Emoji. Avui. Després, a guinyar l'ull. Que aquest també va per aquí, no? Guinyo l'ull, pícar, no? Pícaro? No? No és pícaro?
Sí, no? Sí. Home, sí, no?
Sí, el que treu la llengua o...
No. Sí,
no.
Només,
tu ja vas a un altre nivell.
Estàs per sobre. És a dir, bueno, anem a la pregunta, però ja...
Atenció, Zeta, ja.
Quin és l'emoji per ser pícar? Per ser...
Pica? Sí, pica l'ullet i la llengua.
Sí? Sí, sí, ojo sí, amb el mono amb les mans a la boca, ai. Eh?
Per què?
Perquè aquest,
jo sóc bastant de fer servir el mono.
El mono amb les mans així té el seu punt. Bueno, jo us ho dic, Jo us ajudo.
Que amaga que t'equivoca.
És que
amaga. El nostre expert en xarxes us diu que utilitzem el mono.
Estic preocupat. Utilitzem el mono.
El mono, clar, és allò de... No diré el que vull dir. No diré el que estic pensant. Imagina't. I després ja vindria el cor vermell.
Oh, sí.
Per què serveixen els altres cors?
Tenen un significat cada un.
Sí.
Ho sé, l'he buscat.
El cor taronja és amistat, el cor groc és com...
Jo utilitzo el lila.
Jo també. El lila és molt passional, jo vaig buscar un dia.
Ah, sí?
Ojo, Raquel.
És com... Ah, jo el lila el faig
tu
servir.
Tu també? És...
Sí.
Passionals.
Bueno...
Ojo, has revisat les teves converses.
Sí, sí, sí. Doctor
Lila. Ai, ai, ai.
Una mica com un codi com les roses, no, això?
Correcte.
Les colors,
exacte.
No
sí, sí, sí. Ai, ai. Segurament sigui el mateix. Bé, és que no és que no els entenc.
Clar, després... és que anem utilitzant així, no?
Sense... A la papa.
Clar.
Bueno, és que
i
jo...
tot té un significat,
és que jo crec...
vigileu.
És que jo crec que els moquis s'haurien de regular. És una batalla que tinc, que jo crec que aquí crec que ho hem parlat, que s'haurien de regular perquè tothom sapigués què volen dir. Al final...
Clar, jo vaig llegir un dia que el de les mans juntes és un check. És un gimme five.
Sí.
I jo, en canvi, el faig servir per perdó.
Sí. Perdó, sisplau.
Clar. O per demanar alguna cosa, sisplau.
Clar.
També és de resar. També,
envieu també els àudios ja a la Rocío, sisplau. Envieu ja.
Després aniríem al d'aplaudir.
Sí, sí.
I després ve el primer, que és, en teoria, una mica dolent, que és el de les mans, aquí a la cara i amb el front lila. Bueno, blau, no? Amb el front blau, aquell...
No i això fa servir per sorpresa, o quan et diuen alguna cosa d'algú.
Per dolenta, per sorpresa dolenta, no?
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 O bona, clar.
Sí, bona? Sí?
Sí.
Sí. No m'envieu això per algú que digui bo i m'envieu això.
Bueno, et diuen no sé què, dius en sèrio? I li poses
exacte,
a...
poses això.
Clar,
oh.
Però és en sèrio, sí? Sí? És per algú bo?
Jo tampoc,
però també pot ser per dolent, eh? Jo també faig servir
jo de sorpresa.
M'han donat un premi! I tots em posava això, jo m'espanto. Sí. I dic, bueno, me'l mereixia. O sigui, en sèrio.
No,
si heu jurat, ja heu jurat.
Fica el nullet i la llengua.
El millor selfie. De la tarda.
Bueno, després ja vindria el de força.
Sí, aquest
sí, aquest enviem tots, doncs força, aquest bastant normal. I després ve el primer mono, que per mi no és el
més...
Però no és el de la boca, no és el
dels ulls.
És el dels ulls.
Aquest sí que el faig servir.
Que també,
i quan?
A veure, quan?
Quan, per exemple, l'exemple aquest de selfie, t'envien un petonet, allò... saps? L'emoji aquest de l'ull i el petonet.
Però això és molt... Això, te passa els ulls després d'això?
I tu fas així, ai, calla, burro.
Ai, que no ho he vist, no? Ai, que no ho he vist.
Ai, tonto. Ai. I bueno, després ja vindrà el petonet, però el petó, el dels llavis. Que això també... Que jo no el faig servir mai. Doncs es veu que a WhatsApp la gent ho fa servir molt.
Jo tampoc.
Doncs t'has d'actualitzar ja, Joan.
Fatal. I després el de plorar.
Oh,
que és el primer realment dolent, doncs, que és el de plorar. Mm-hmm. Però el de plorar, allò...
Sí, la llàgrima viva.
Que li cauen...
Sense consol.
Has de sortir en canoa de l'habitació, eh?
Exacte.
Després hi ha el de festa, el del confeti, i després el de pregar, el que dèiem de Give Me Five o
clar,
el de...
Clar.
I els utilitzeu molt, vosaltres, a les converses, normalment?
Jo molt. Jo crec que no hi ha conversa que no utilitzi.
Jo força també, sí.
Sí.
Jo faig servir de recolzament amb la frase.
Exacto.
Perquè no quedi tan sec.
Clar, és veritat, eh? És que com li dona com un altre to, és veritat.
Sí.
O els gifs també, jo utilitzo molt els gifs.
Molt els gifs, clar, evident.
Ah, clar, i els stickers, és que clar, ara ja...
És que tenim un d'això... I stickers personalitzats.
Sí.
Que no sé si vaig donar una aplicació...
Per...
Sticker Maker, em penso que es va fer servir, és molt senzilla.
Escolta, aquesta l'hem d'utilitzar nosaltres.
Evident.
Sticker Maker.
Exacte, aquesta. Molt bé. Estem sincronitzats amb el Sergi.
Has vist?
Però
i els nostres oients que utilitzin aquestes aplicacions.
Però mira si és important el tema dels GIFs, que ara els acaben d'incloure en els chats privats de LinkedIn. És a dir, que inclús en un entorn professional els GIFs poden ser útils. Al final estem donant to...
Hi ha molta disparitat amb aquests temes, perquè hi ha gent que, per exemple, no vol, o amb mitjans de comunicació, no, doncs utilitzar segons aquests recursos,
clar,
perquè és com molt informal. A mi m'agraden, segons el tema.
Però també hi ha gent que no volia el cotxe, saps? I encara anar al cavall. Vull dir que al final, si tenim alguna cosa millor, fem-ho servir. I què és millor que donar to a algú impersonal? Quantes baralles hi ha hagut per enviar un missatge i perquè una persona l'ha entès d'una forma i tu l'estàs entenent d'una altra?
Sí, sí. En canvi, no, poses un...
Aquesta, però ara hem vist que potser...
Ara vigileu!
Ara vigileu! Perquè potser... però, vist això, per què no s'han de regularitzar? Per què no hi ha un organisme que digui... Val, que això ja ho fan, eh? Hi ha un usuari que es diu Emojipedia que intenta ensenyar en l'ús de...
Aquest no ens el vas dir?
Sí, 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 el vaig dir aquí el dia que vam parlar sobre això.
És que probablement hi hagi un tema cultural, no? Depèn de la cultura de cada país, potser... Clar, però... Hi ha certs emoticons que tenen un significat diferent.
Per això mateix.
Segur que els japonesos són molt diferents, no?
Segur.
Clar, però si el WhatsApp és internacional i ens ajuda a comunicar-nos amb qualsevol persona del món, per tant, hauríem d'unificar això de les mans, no? Si ho envies segons a quins països més religiosos seria resar. I aquí potser ho estàs fent un give me five. Potser xocaria, no? O el mono, no? Si m'envies a la mà i jo ho plantejo una forma i tu planteges una altra. Doncs, bueno, per què no, si els punts, les comes i els interrogants i les exclamacions doncs estan regulades, com s'han de posar, doncs... O un emoji, per exemple, abans o després del punt. Clar, si dona to a la frase, ho hem de posar abans del punt o després del punt? Després del punt, en teoria, és una altra frase, però abans del punt sona raro. Jo vaig preguntar a la RAE un cop...
Si ho sí? Ho vas preguntar?
Sí, vaig preguntar.
Jo t'anava a dir el nou Pompeu Fabra, ets.
Sí. Bueno, el 2.0, sí, per què negar-ho? No. Però jo vaig preguntar i em van posar que els emojis no es consideren caràcters. És a dir, que no tenen regulat i que, bueno, que no es consideren caràcters. Que has de fer-ho, en teoria, hauria de ser abans i també el que vaig preguntar més. Vaig preguntar un parell de coses sobre els emojis, però que em va quedar clar és que no es consideren caràcters, que obvien completament que estigui o no estigui al d'això. Per això dic, no sé, jo crec que sabria...
Potser ens ajudaria una mica.
Curiós, no? Jo crec que ho has de fer, eh? Has de fer una proposta.
Bueno, i a les escoles ensenyar-ho.
I a les escoles els nens ho utilitzen molt, és veritat.
Sí.
No veu estudiar vosaltres el llenguatge formal, el llenguatge informal, el llenguatge per carta? Doncs hi ha un llenguatge que és el WhatsApp. Hi ha un llenguatge que és l'online i l'estem obviant als nens, no? Després que es comuniquen malament o que escriuen malament, sí, clar, però és que ningú els ensenya.
Ah, ningú els hi explica, sí, perquè no hem parlat de les fruites, però segons quina fruita utilitzes la conversa, també vigiles.
Jo això de les fruites amb el doble sentit ho he descobert fa poc,
Bueno, és que tampoc sabies que el món així tampoc era...
Clar, veus, és que aprenem coses noves.
Per mi un préssec és un préssec, m'entens?
No, és un cul.
És un cul. Jo també ho vaig descobrir fa poc, saps? I va ser com de veritat. Sí.
Bueno, aquest del préssec que es fa servir per quan penges una foto nu per l'esquena, doncs et poses el préssec al cul. I així, doncs, clar, així saps que darrere d'això hi ha un cul.
Selfie d'esquena.
Selfie d'esquena, exacte. Val, doncs demà tots un selfie d'esquena.
Sí, clar.
De cara, ojo. Bueno, doncs ja teniu deures.
Ja tenim molts deures, com sempre. Després no els fem mai, malament, eh?
Ja, fatal, eh?
En fi, doncs ens veiem d'aquí 15 dies.
Aquí estarem.
Ricard,
molt bé.
Tornaràs?
Sí.
Perfecte, posarem al xat i així hauràs d'incloure els emojis.
Potser contesto amb algun emoji raro per que ho posem.
Molt bé, ja ens agrada.
Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter @radiosabadell.